Hola, bon dia, bona nit, bona vesprada, benvingudes, benvinguts a una nova edició de La Descoberta, sí, en Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I en esta mateixa pàgina, radioclara.org, pots trobar diverses coses. A banda d'articles i altres històries, podràs trobar coses així que te puguen cridar l'atenció. Podràs trobar el podcast de La Descoberta, a banda del podcast d'altres programes de la ràdio. Has d'anar baixant i normalment cap a la dreta trobaràs diversos podcasts fins que arribes al podcast de La Descoberta. Però només obrir la pàgina també trobaràs les mil i una maneres que hi ha de col·laborar econòmicament amb el manteniment de Radio Clara. Per tant, mira per si te ve bé col·laborar amb nosaltres, perquè som un mitjà independent, no depenem de la publicitat institucional, que per altra banda els nostres amics, entre cometes, dels governs d'esquerra, doncs continuen exactament igual. No anem a comparar, ni molt menys, però en fi, publicitat institucional en estos moments en Radio Clara igual a zero. Per tant, per a garantir aquesta independència i la mateixa existència de la ràdio, doncs està bé, o estaria bé, millor dit, en condicional que col·laborar és quan te vinga bé econòmicament amb este manteniment per a preservar la independència i tot el que suposa Radio Clara en l'espai radioelèctric valencià. I bé, La Descoberta és un programa de música, literatura i actualitat que t'oferim totes les setmanes, 2 hores 2, així, a Radio Clara. Un programa en el qual pots participar si t'avellís a través del telèfon 96 391 57 21 o, si ho preferixes, 96 391 57 21. Però com no tot és perfecte en la vida, el telèfon només pots usar-lo, bueno, pots usar-lo quan te dona la gana, però si vols comunicar-te amb nosaltres només pots utilitzar-lo el dimarts a la nit, que és quan fem en directe el programa. Però també, igual que no tot té inconvenients, també té solucions. Si no pots utilitzar el telèfon perquè avellís escriure'ns o dir-nos alguna cosa, jo que sé, el dijous a les 4 de la matinada, doncs tira mà del correu electrònic. I recorda que en Radio Clara no tenim telefonistes. Bé, el correu electrònic descobertarc@gmail.com. Repetim, descobertarc@gmail.com. La Descoberta en Radio Clara. I bé, ja estem així una setmana més, disposats a donar-vos la llanda 2 hores 2 de ràdio, així en Radio Clara, en La Descoberta. I sí, si algú esperava que anàrem a parlar de futbol com des de dilluns d'esta setmana, bueno, ja va començar el cap de setmana, però en fi, des de dilluns d'esta setmana sobre la Superliga Europea i totes aquestes històries, doncs mira, no anem a comentar-ho. Pot ser que la setmana que ve o l'altra, perquè sí que té importància social i sobretot econòmica, però de moment crec que hi ha coses més importants que començar a parlar sobre com s'organitza el futbol en els pròxims anys, en les pròximes temporades. I bé, la setmana passada vos diguerem que havia sigut el Ministeri de Transició Ecològica qui havia autoritzat al Port de València a fer pràcticament el que li donarà la gana, de fer o no fer la declaració d'impacte mediambiental. No era el Ministeri de Transició Ecològica, el de la vicepresidenta Teresa Riveros, sinó que era Ports de l'Estat, un ens autònom que depèn del Ministeri de Transports, és a dir, del nostre paisà. El Ministeri de Teresa Rivero ha remès estos dies una carta al Port Autònom de València, al seu president, el mai ben ponderat Aurelio Martínez, valencianistes, recordeu-vos de qui va vendre el València Club de Futbol a Peter Lim, este és mateix senyor, Aurelio Martínez. Se nota que me cau perfecte, no? Doncs bé, el Ministeri li proposa al Port que diga per què no vol una declaració d'impacte mediambiental quan el projecte és de 2007, estem en 2021 i és substancialment diferent del que se va aprovar en 2007, i a banda la normativa ha canviat en alguns aspectes. Això sí, el Ministeri amablement s'ofereix a tramitar la declaració d'impacte mediambiental molt ràpidament. En fi, no sé fins a quin punt arribarà i on estaran les pressions dins del mateix govern, i perquè ja sabem que així que el PSPB està de la maneta amb el PP i amb Ciudadanos i amb els empresaris en l'ampliació a coste el que coste del Port de València, una infraestructura que pot causar un dany irreversible a les platges del sud de la ciutat. I no diguem ja de la petjada de carboni que deixarà en la ciutat i se hipotètic augment de transport. I el que no ens creiem en absolut és esa quantitat desmesurada de llocs de treball que diuen que se crearan quan, ja ho comentàvem en altres setmanes, l'automatització dels ports en l'actualitat fa que la mà d'obra siga cada volta més escassa. En fi, jo sóc prou pessimista sobre este particular, però en fi, crec que cal lluitar perquè el Port de València i este senyor que tot el que toca acaba fent-lo xas, el senyor Martínez, don Aurelio, doncs res, que se faça la declaració d'impacte mediambiental, a veure si com a mínim el PSOE de quan en quan se posa roig de mirar-se a l'espill. Perquè sí, molt d'esquerres de boqueta, però després sempre igual. Així a València, res de nou de coses importants. Sembla ser que el Consell està estudiant la possibilitat d'alçar algunes de les restriccions. Parla de deixar les terrasses 2 hores més i algun canvi en les restriccions actuals. Continuem afortunadament en una posició bona en quant a l'índex de contagis. Hem arribat al 40 per 100.000 habitants en els últims 15 dies, que ja engloben tota la Setmana Santa, que era la zona de més risc, tot i que en alguns territoris espanyols doncs l'índex de contagis és elevat. Pel que fa a les vacunacions, doncs continua més o menys tot igual. No tot igual, perquè tots els dies hi ha novetats. L'Agència Europea del Medicament, ha dit que la vacuna de Janssen és perfectament subministrable i aplicable, i que sí, que en algun cas extraordinari pot causar algun petit trombo, però que res, que no és susceptible de suspendre la vacunació i sembla ser que a partir de la setmana que ve començaran a arribar les vacunes de Janssen, que tenen el gran avantatge de que són d'una única dosi. De moment, la conselleria vacuna als majors de 60 amb la vacuna d'AstraZeneca, als majors de 80 que quedaven en les vacunes de Moderna o de Pfizer, i veurem què fan en, en el tram d'edat de 70 a 79, que és el que de moment està complicat. I també ha decidit, front al que fan alguns altres països, de que no se va augmentar el període entre una dosi i la segon, com estan fent en alguns països europeus. La gent que se va vacunar menor de 60 en AstraZeneca de moment continua en el limbe. En aquest cas, en fi, ja veurem que decideixen, però tenen ahí a un percentatge, no diré important de la població, però un percentatge significatiu amb una dosi, però sense perspectives de rebre en la segona. I bé, arribats a aquest punt, doncs anem a posar la pausa musical que acostumem a fer enmig de la nostra perorata. I així com en les últimes setmanes vos havíem posat la trilogia del rock valencià de finals dels 70, principis dels 80, avui canviem radicalment de terç, se n'anem a Irlanda, a la dècada dels 90, concretament a 1995, perquè anem a escoltar a un grup que s'anomena, no sé si existeixen en l'actualitat, The Corrs, C-O-R-R-S, Corrs, que era un grup a cavall entre el pop i el folk irlandès, format per quatre germans, tres xiques i un xic, els germans Corr, d'ahí ve el nom, i que bé, que van sonar molt en esta, ja dic, en la dècada dels 90 i principis del segle XXI, i que escoltarem en un tema que s'anomena Forgiven, Not Forgotten. Així que vinga, The Corrs, Forgiven, Not Forgotten.
You're forgiven, not forgotten. she goes searching for the man long forgiven, but not forgotten. You're giving. You're not forgotten. No, you're not forgotten.
Bé, continuem repassant algunes de les coses que han succeït en els últims dies. Ja ho hem comentat la setmana passada, anem a intentar fins al mateix dia 4 de maig, que per cert és dimarts, i tindrem en directe el programa el mateix dia i el mateix moment segurament que s'està realitzant l'escrutini de Madrid. Fins a aquest dia hem fet la promesa, no sé si la podrem complir, o com a mínim, si no la promesa, la iniciativa de no parlar en absolut del que està passant en la campanya electoral de Madrid. Per més burrades que faça Vox, que diga la senyora Ayuso i companyia, ens la pela. Estem, com a mínim, un servidor, i imagina que en això estic en bona part de la població valenciana, estem fins al monyo de la super presència madrilenya en qualsevol mitjà de comunicació, que s'ho apanyen, que ho posen en la informació regional, que ens deixen tranquils, per favor. El que sí que és comentable és que en el Parlament de Catalunya, que va ser elegit fa dos mesos aproximadament, el 14 de febrer, si no vaig enganyat, que per cert es queda un mes escàs per a designar president o s'hauran de repetir les eleccions, s'han triat els senadors territorials, si li corresponien 8 senadors. Estava la possibilitat de que Vox, com a quarta força política, tinguera un senador. Doncs s'ho han repartit de manera que són 3 per a Esquerra Republicana, 3 per al Partit Socialista i 2 per a Junts per Catalunya, i han deixat a Vox sense representació. Per majoria, evidentment, els comuns també estaven d'acord, tot i que Vox, evidentment, ha dit que recorrerà al Tribunal Suprem, en fi, les històries de sempre. I coneguent el Tribunal Suprem i l'amor que li professa al Parlament de Catalunya, doncs pot passar qualsevol cosa. Com el que li està passant al Tribunal Constitucional, que com no se renova, tenen un membre que va ser expulsat o dimitir perquè havia tingut problemes de violència de gènere amb la seva esposa, dos membres estan recusats i s'han apartat del cas per parcialitat en els recursos que se presentaran per a sobre el judici als independentistes catalans, el de Junqueras i companyia. I el problema que tenen és que com falli un altre membre van a quedar-se sense quòrum, perquè les resolucions s'han de prendre per una majoria, amb una presència, amb un quòrum, perdó, de 2/3, i els 2/3 de 12 són 8, i de moment tenen 9, però no és d'estranyar que se produisca alguna que altra recusació per part dels acusats, perquè, entre altres coses, els membres del Tribunal Constitucional no s'han estat de fer declaracions als mitjans donant la seva opinió personal. Lògicament això els invalida completament per a sentenciar de manera justa i objectiva. No és perquè tinguin vergonya o poca vergonya per a fer aquestes coses i de més grosses. El problema que tenen és que en aquests casos saben, a ciència certa, que la cosa arribarà al Tribunal d'Estrasburg i les últimes actuacions del Tribunal d'Estrasburg no han sigut massa bones per a la justícia espanyola, que, en fi, podrà ser moltes coses, però objectiva no pareix que siga. Des de fora i amb tots els respectes, òbviament. No se t'ocorrega mai dir res d'un jutge, perquè, en fi. I una altra cosa que també se li hauria d'estar aplaudint ara amb les mans i les orelles a la vicepresidenta, ara segona del govern, la senyora Calviño, que va promocionar per totes la fusió CaixaBank Bankia, i que avui CaixaBank, que és el resultat de la fusió, ha presentat un ERE en el qual pretén despedir a 8.300 persones, aproximadament més d'una quinta part de la plantilla. Però no només això, sinó que damunt les condicions són el que en castellà se diu leonines, és a dir, per als que se'n van i per als que es queden. En fi, no sé què opinarà el sector Podemos de l'executiu i què dirà ara la senyora Calviño, que defensava amb armes, bagatges i qualsevol cosa que no s'apareguera a un argument econòmic la decisió de permetre esta fusió. I que se sàpia, la Caixa no té pèrdues, sinó que té sucosos beneficis. I, en fi, a l'espera de què passe en el judici que s'està celebrant als Estats Units, ja està el jurat deliberant sobre George Floyd, la persona que va ser assassinada per un policia que li va posar el genoll en el coll. I també una altra cosa, aixina de passada, bueno, dos cosetes de passada. Sembla que els verds alemanys tenen possibilitats, segons les enquestes actuals, d'arribar a la Cancelleria de la República Federal Alemanya, qui ho havia de dir? I que també en l'aspecte internacional, el president de Txad, que portava 30 anys en el poder, ha mort en circumstàncies no massa clares quan visitava les tropes en el front contra un de l'exèrcit, contra un grup rebel, que ara no me'n recordo el nom d'aquest grup rebel, i sembla que, segons diuen, ha rebut una bala perduda. No sé si és molta casualitat que la bala perduda li pegue precisament al president. Però, en fi, deixem a banda tot això i passem-nos ja amb tot, amb armes i bagatges, com dèiem anteriorment, al món de la música, al món del blues. Comencen els blues de la descoberta. El blues de la descoberta, ja els que sou habituals ja ho coneixeu, és la secció de blues del programa que t'ofereix totes les setmanes uns 35-40 minuts de música de blues, o, si voleu més àmpliament, música negra en general, però predominantment blues. No intentem parlar-te de novetats en absolut, te posarem temes de fa 40 o 50 anys en alguns casos, sense la menor, ja dic, pretensió d'actualitat ni de novetat, i també intentarem no fer-te, com se diu ahir, sesudes reflexions sobre el particular, sinó, bueno, algun detall biogràfic per a que sapieu de quin peu coixetja o d'on era l'intèrpret que parlem, o de, bueno, que posem més que parlem, del qual parlem. I una de les dels nostres costums inveterats a l'hora de començar els Blues de la Descoberta és començar amb el nostre recopilatori. Sí, un disc que en este cas està dedicat ja des de fa unes quantes setmanes al Blues de Chicago. I avui li toca a un senyor que s'anomena Son Seals, escrit Son Seals, que va ser un guitarrista i també cantant. El seu nom artístic era Son Seals, el seu nom real era Frank Seals, era natural d'Arkansas i bé, era guitarrista. Va començar molt jovenet tocant en un club quan ja tenia 16 anys. Després, quan ja tenia una miqueta més d'edat, quasi 30 anys, emigrà a Chicago, com tanta gent del sud, i allí se va fer un nom, tot i que va ser una persona que va tindre una vida, una tragèdia rere tragèdia. Li van haver d'amputar una cama per diabetes, se li va incendiar sa casa, en fi, un seguit de desgràcies que van acabar en la seua mort en l'any 2004, amb 60 anys escassos, també a causa de la diabetis. En fi, no és una personalitat d'estes primera fila, però en fi, jo reconec que no l'havia sentit, l'he sentit només en este tema, així que vos poso el tema i si després toca, pues comentem el sobre el particular. El tema s'anomena Sitting at My Window, és a dir, assentat o assegut en la meua finestra, i l'intèrpret, guitarra i veu, Son Seals. Thank you.
I'm gonna load my gun. Lord, it's made of 44. I'm gonna load my gun. Lord, you know it's made of 44. She's got to go now.
Era Son Cells. I ara anem a... escoltarem un dúo. Un dúo de guitarra harmònica. Bueno, guitarra i veu i harmònica. L'harmònica a vegades fa cors o canta quan no està tocant l'harmònica, clar. Es tracta d'un grup que s'anomena, no sé com se pronuncia, Cephas and Wiggins. Cephas, escrit Cephas amb PH, Cephas, no sé com, realment com se pronuncia, i tampoc sé d'on ve l'origen d'aquest cognom. Està format per un músic, un guitarrista i cantant, que és John Cephas, que va morir en el 2009, per tant el grup ja no existeix, com podeu imaginar-vos, i Phil Wiggins, que sí que continua viu, que és l'harmonicista, i el grup se va formar aproximadament en l'any 76, i el disc que anem a posar-vos avui és de l'any 2006, per tant esta, és de les últimes gravacions que va fer el grup abans de la mort de John Cephas. Els dos eren naturals de Washington D.C., o sea, del districte de Columbia, de la capital dels Estats Units, no de l'estat de Washington. En principi eren un trio, el que passa és que va morir un dels membres del trio i al final s'establien ells dos com a duo. Tenien una diferència d'edat important, perquè John Cephas era major, 24 anys més gran, més vell que Phil Wiggins, per això Phil Wiggins continua viu i on s'hi fas ja passa millor vida. Bé, no anem a contar-vos més coses, bueno, sí, contar-vos que això pertany a un subgènere del blues que s'anomena Piedmont, no sé si se pronuncia així, Piedmont Blues, o una cosa així com del peu del món, com el Piemont en Itàlia. Piedmont Blues és un blues dels Apalatges, de la zona sud de la costa est dels Estats Units, poseu Washington, Virginia, Carolines, Georgia, en fi, d'aquesta zona. És un blues un poc més rural, més lent en general, i que bé, anem a comprovar-ho escoltant a este grup, a Cephas and Wiggins, que normalment actuen a soles, però en esta ocasió s'acompanyen al piano amb una figura espectacular com és Ann Rapson, la pianista de Virgínia, també recentment desapareguda. Això a vegades pareix un obituari més que un programa de música, perquè moltes vegades, no sé si ha passat alguna volta, que hagin posat tots els músics que hem posat en el programa ja crien malves. En este cas, jo crec que hi ha algú que no cria malves. Avui estic repassant en la xulla que tinc així. Crec que només n'hi ha dos persones de tots els 9 temes que tinc preparats, crec que només dos estan vives en l'actualitat. En fi, el que dius d'ella, a vegades sembla un obituari. Bé, escoltem a este duo, insistisc, Ann Rapson al piano, en un disc que s'anomena Shoulder to Shoulder, de l'any 2006, i el tema s'anomena Broke and Hungry, que podia ser una cosa aixina com sense diners, sense blanca i famolenc. En fi, tot un detall, una cosa i l'altra. Cephas and Wiggins, Broke and Hungry.
Lord, I'm broke and I'm hungry, rag and dirty too. I am broke and I'm hungry, rag and
let me sit in your door. I will leave so soon, your man will never know.
Eren Sifas and Wiggins, que como podeu ver, este Piedmont Blues té un cert aire de música folk, no li faltava el violí, però no. Tot el món el considera com a blues, encara que és un blues un tant especial, el Piedmont Blues, i com que posarem més temes d'este grup que ens acaben d'arribar ara, per això els hem posat, no els havíem posat mai de la vida en el programa, entre altres coses perquè jo no tenia accés a música d'este grup, així que, bueno, d'este grup, d'este duo, perquè tampoc dir-li grup també seria un poc excessiu. Bé, canviem de instrument, perquè se n'anem a escoltar a Coco Taylor. Coco Taylor és una de les millors cantants de blues de tots els temps, una dona amb una veu lleugerament ronca, una veu esgarrada, una veu que li pega molt al blues. Si fora cantant de jazz, ja no, crec que ja no li vindria tan bé. En fi, Coco Taylor és una de les grans, el seu nom artístic és Coco Taylor, encara que ella se denominava Cora Walter. Ella és natural de Tennessee, de Memphis, d'una altra ciutat important, no fonamental en el món del blues, era el pont entre el Delta i Chicago, el camí intermedi que molts recorrien i feien la seva etapa en Memphis, i el seu famós Beale Street. I bé, d'ahir va passar a Chicago, com passen tants altres, esta dona, Coco Taylor, en el 52 ja estava en Chicago, no, en principi no per qüestions musicals, sinó perquè el seu home era camioner i havia d'acabar la major part dels seus recorreguts a Chicago, i ella se trasllada allí. Comença a cantar en algun club i va ser descoberta per gran activista del món del blues, que és Willie Dixon, i a partir d'ahí va ser donar-li una miqueta de canxa i va arribar a ser per que vos havia dit, considerada una de les millors cantants de blues de tots els temps. D'un disc que s'anomena, espereu que ho trobe, d'un disc que s'anomena The Earthshaker, una cosa així com el terratrèmol o el tremolador de terra, una cosa per l'estil, imagina que serà terratrèmol, The Earthshaker, de l'any 1978, escoltarem un tema que és una obvietat. I am a woman, soc una dona. Coco Taylor, s'entén? Així que vinga, pareu l'orella.
Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. I'm a woman.
i sense passat el tema següent de Coco Taylor, així que vinga, parem així i ara se n'anem a escoltar a un senyor que s'anomena Big Boys, gran veu, el nom és curiós, Big Boys Odom. Este senyor que s'anomena Louis Odom, encara que lo de Big Boys és el nom artístic, és un cantant, única i exclusivament cantant, no toca cap instrument, que va néixer a Louisiana ja fa molts anys, en l'any 36, i va morir en el 91. Va fer com la gran part dels cantants de blues, també molts obrers que treballaven, pujaven al nord industrial a treballar en les fàbriques d'automòbils i d'altres coses que hi ha en la zona dels llacs, però el blues també li passava exactament igual. Este home, ja dic, se n'ha anat a Chicago, va estar uns quants anys en la banda del Hooker, i res, un home que té una manera de cantar prou pareguda a Bobby Blue Bland, que és un altre cantant, únicament cantant, que així com en l'aspecte femení sí que hi ha moltes cantants de blues, en el sector masculí hi ha uns poquets, no hi ha massa cantants de blues, que només siguen cantants, me referís, que canten mentre toquen la guitarra o el piano, és relativament normal, no, que només canten, que no toquen cap instrument. Bé, este bon home va arribar a gravar 3 LPs a nom seu, va estar de vocalista en infinitat de grups, i ja dic que el més important és la banda del Hooker, que va estar 3 anys fins que se va morir, el Hooker, s'entén. I bé, anem a posar-lo en un tema que pertany a un disc que van publicar del Chicago, del Festival de Blues de Chicago del 1974, i el tema s'anomena No More Troubles, una cosa així com No Més Problemes, o no, sí, No Més Problemes seria la traducció millor. Així que vinga, escoltem a la veu de Big Boys, Odom. No More Trouble. Bé, sembla que tenim algun problema amb el disc. Anem a posar-vos un altre tema, no sabem si també estarà tocadet. Bé, anem a escoltar un tema que s'anomena Don't Ever Leave Me Alone, una cosa així com Mai Me Deixes a Soles, a veure si hi ha sort i este sona bé, i si no deixarem a Big Boys Odom, fer a millor ocasió. Anem a veure si funciona el tema següent, a veure ahí.
We're gonna dedicate this tune to Paris, France. A tune called Don't Ever Leave Me All Alone. It's November the 26th, 1974. Don't ever leave me. Don't ever leave me all alone. Go
era Big Boys Odom, que esta vegada sí que s'ha sentit bé, no com l'anterior. El tema, crec que ho he dit abans, però per si de cas algú no m'havia sentit, el tema que hem posat finalment no era el de No More Trouble, sinó Don't Ever Leave Me Alone. I bé, d'este home se n'anem a un altre senyor, harmonicista en este cas, es tracta de James Cotton. James Cotton era, perquè bueno, de moment com, portem en el rècord, de moment tots els cantants i músics que hem posat, tots crien malves ja. No sé si ho aconseguirem, perquè ens queda este i un altre més, que crec que al final seran tots. Perquè hi havia un que era Nyoko Gonyi, però crec que no ens entra avui, ja el posarem la setmana que ve. Nyoko Gonyi és un músic de blues espanyol que se sap ja està viu i ben viu. Bé, de James Cotton anem escoltant. James Cotton és un harmonicista natural de Mississippi, com passa en estos casos, també cantant, alumne de Sonny Boy Williamson, va estar en la mitjana dels 50 en la banda de Muddy Waters, en fi, després va estar també, anteriorment va estar en la banda de Howlin' Wolf, com podeu veure, primeríssimes figures, fins que després se va establir en solitari. I d'este home, de James Cotton, d'un disc que s'anomena High Compression, de l'any 1974, que compta amb músics importants en els títols de crèdit, bueno, en els títols no, en els crèdits, perquè títols de crèdit en les pel·lícules, però no en els discos. Per exemple, té a Magic Slim a la guitarra o a Payton Perkins al piano, és a dir, i ell, que tampoc és precisament un músic especialment roïn, sinó tot el contrari. Anem a escoltar-lo en un tema que s'anomena Sunny Road, és a dir, carretera assolellada, i bé, vos deixe en la companyia de James Cotton. Perdó, que m'he equivocat de tema, no era este de Sunny Road, sinó Easy Loving, amant fàcilment o fàcil d'amar, una cosa pareguda. Vinga, Easy Loving, James Cotton.
Sweeter than sugar, better than spice. Come to me, baby, and give me some nice, easy loving. Oh, time slow, easy loving, baby. Easy loving, like rocks on a mountain, leaves on a tree. I'm for you, baby, and what's good for me, easy loving. Between us two, easy loving, baby.
Don't make me nervous. Shiver and shake. Squeezing and teasing is all I can take. Easy loving. Hard and true. Easy loving, baby. Easy loving, like rocks on a mountain, leaves on a tree. I'm for you, baby, and what's good for me, easy loving. Between us two, easy loving, baby. Oh, your arms feel as warm as mother's oven. Easy loving.
Esteu en la sintonia de Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I els Blues de la Descoberta, els Blues de la Descoberta arriben a la seua fi, tot el que comença acaba, i ens queda un altre tema que te posarem a continuació en quan callem esta boca que a vegades li costa callar. I en acabant el tema de blues, ja passarem a la secció literària, que ja comença a estar no nervioseta, però sí un tant inquieta, pensant que li toca eixir a la palestra en escassos minuts. Així que anem a despedir-nos fins la setmana que ve. Recordeu que estarem aproximadament en la segona mitja hora del programa i part de la tercera, els Blues de la Descoberta, i acabem amb un pianista que s'anomena Sunnyland Slim. Una cosa, té un nom, és un estranyíssim, no? Perquè Sunnyland seria una cosa així com Terra del Sol Slim, en fi, un nom estrany, però bé, este home, Sunnyland Slim, natural de Mississippi, va morir en el 95, crec que al final ho hem aconseguit, no? Tots els músics de blues que hem posat avui crien malves. No sé si això s'ha aconseguit alguna vegada, però en fi, tampoc estava previst, eh? Ja dic que tenia preparat un altre d'una persona que no s'havia mort, que era Nyako Gonyi, però com ja no ens queda temps, el deixem per a la setmana que ve. A veure si són capaços un dia de fer un programa en què tots els músics de blues siguin vius encara. Però això va ser més difícil, perquè van morint, perquè van caent, i a vegades tampoc els músics molt joves moltes vegades no ens arriben, i per tant, deixem-nos de romanços sobre morts i vius. I bé, d'este home, Sunnyland Slim, ja dic, Mississippi, alumne també de Sonny Boy Williamson, com altres músics, va ser... Este va fer el programa complet, no? Va néixer en el 1906, que ja ha plogut, piano i veu. Va anar l'any 25 va arribar a Memphis com a primera etapa, i en l'any 42 va arribar a Chicago, i allí va acabar els seus dies, de fet, en l'any 95, que se'ls va passar 50 anys a Chicago. És un dels grans pianistes de blues de tots els temps, i l'escoltarem en un tema que s'anomena, espereu que el trobe per ací, el tema se diu Livy Camp Blues, és a dir, el blues de Livy, imagina que deu ser un nom propi, i campament, el campament, el blues del campament de Livy, una cosa per l'estil. Sunnyland Slim, Camp Livy Blues. Thank you.
talking about my own trouble back in slavery time. Anybody ever asked y'all, Willie Mabon, oh Lord, how come I to leave Mississippi? Oh, if anybody ever asked you, Otis, how come I to leave? Otis, y'all can tell them I got tired of them Rice and Simons. Damn black-eyed peas. Oh, Lord, have mercy on my sinking soul. Hey, Willie, the devil has got the advantage of me now, man. Look like it's too late for the old man to try to pray. Hey, little blues, that part, bro. Look out, Jim. Hey, little blues. Hey, little blues. Monday morning, I don't want the boss man to depend on me. Oh, if I ever be late on a Monday morning, Captain, I just don't want you to depend on me. I'm gonna catch the first thing smoking. To say now, darling, I guess I had to be on my merry way. Just a little full day.
Thank you.
Tots dos s'examinaven. Ell li va preguntar en veu baixa: saps la resposta de la 23? Jo, digué ella. Que si saps la resposta de la 23, tornà a repetir ell. Qui va aïllar el virus axiomàtic del paramecium sagitariforme? Jo, ja t'ho he dit, el vaig descobrir jo quan feien pràctiques a tercer. El descobriment se'l va apuntar el cap de departament. I qui era? Com li diuen? Preguntà ell febrilment. Es notava ja que jo no li importava gens, comentava ella anys després. Això diuen que era el senyor de Vall Florida i que tenia un fill, i diuen que un dia cregué convenient cridar-lo, ordenar que preparassin dos cavalls i eixir a passejar amb ell pel camp. Suaument i tranquil·lament, el senyor de Vall Florida començà a parlar. Sé que estimes Laura, la filla dels Flors Vallenca. No, no digues que no, ho sé i no m'estranya. Tens bon gust. Ja saps, però, que ets Vall Florida i els Flor Vallenca som enemics mortals. No et pots casar amb ella. Així de clar. El jove anava a protestar, però s'estimà més preguntar: i amb qui em puc casar, pare? El pare, sempre suau, amable, li contestà amb gran solemnitat: aquest és el problema. Els Flor Vallenca són uns miserables assassins, però són l'única família igual als Vall Florida. Qualsevol altre matrimoni seguia indigne d'un Vall Florida. Arribaren a una posada i el senyor de Vall Florida va fer que s'aturaren. Ja asseguts, demanà un pitxer de vi per a ell i un d'aiguardent per al seu fill. Ho necessitaràs, digué anticipant-se a l'estranyesa del fill, i restà callat fins que el van servir. Hem anat matar Laura, explicà aleshores el pare. Morta Laura, no crec que et desagrade massa fer-te monjo. He parlat amb el prior de Sant Pelegrí. Ho enllestirà tot perquè pugues a la meua mort exercir el senyoriu des de l'abadia. A la mort del prior podràs també succeir-lo. L'abadia té més terres que nosaltres i els Flor Vallenca junts. Demà enviaré la lletra a Roma preparant-ho tot. El jove canvia els pitxers, posant davant el seu pare el d'aiguardent. Ho necessitaràs, pare i senyor, va dir. Hem anat a matar el prior de Sant Pelegrí. Això diu que era el dimoni, i el dimoni es va enamorar d'una pastora bellíssima, i ella li corresponia. És clar que ella no sabia que treballava d'això, de dimoni. Ell li havia dit que era traginer i que havia dut mala vida. El dimoni demanà audiència a Déu. Vull canviar de vida. Fem les paus, li digué. Déu se'l va mirar astorat. Serà possible, li digué, com si estigueres fent el que feies per voluntat teua. És un càstig. Què t'havies pensat tu que era? Un lloc de treball? Un enxufe? Ara vingué el torn d'estorar-se del dimoni. Ai, jo em pensava que ho feia perquè em venia de gust. No sóc jo dolent, dolentíssim? Doncs bé, ho era. Ara no sóc dolent, o no vull ser-ho. En què quedem? Contestà Déu, com si la lògica fos el seu fort. Tant se val, explicar el dimoni. Des del moment en què ja no m'agrada ser dolent, ja no puc treballar de dimoni. Ho faria malament. Busca-te'n un altre, algú que n'hagi fet una de ben grossa. Un càstig és un càstig. Seré bo, boníssim, i sense intentar fer-te la competència. Un càstig és un càstig. Sí, ja ho sé, però si el càstig consisteix a fer una feina que ja no es pot acomplir, posa'm un altre càstig i queda't amb el meu establiment. El tanques o hi poses un altre encarregat. Així, sembla que Déu i el dimoni s'embolicaren en una complexa discussió teològica sobre l'origen de la culpa. Intentar reproduir-la va costar a Fra Tomàs de Llaminera ser cremat per heretge. Ja he sabut que aquestes són qüestions molt delicades. Hom diu que el text de Fra Tomàs descrivia la conversa amb expressions discutibles, com ara Déu dient al dimoni «No ara iràs a deixar-me a soles, tu estàs tan ficat en això com jo», i el dimoni dient «Cabut, adeu», adeu, i Déu dient-li, ja veuràs tu, quan la pastora siga vella, com enyores el teu infernet i les escapadetes per buscar ànimes. Afortunadament no ens interessa així l'aspecte teològic de la rondalla. Ens plau, però, informar-vos que la pastora, cansada d'esperar el dimoni, es va casar amb un traginer que abans havia dut mala vida, i tingueren un fill i foren feliços. I quan el xiquet feia una malifeta, la pastora li deia... Dimoniet, que sembles fill del dimoni.
Thank you. es varen ser la pell tracent el teu dibuix. Poc a poc van calcant l'entorn del teu cor. El seu caminar per les terres del cel. No les formes del gos, papallones.
Serà potser sense retorn aquest viatge, sense fugida, sense horitzó. Haurem d'inventar un recer o una treva. Haurem de traçar laberints on buscar-nos, sense final. Serà sense recer aquest viatge, sense fites, de bat a bat del cel. A cel obert i l'aigua i la terra haurem de caminar potser, sense aturar-nos, fins al cor mateix de la fosca o fins a l'alba, més lenta. Hem disposat tots els miralls, però el temps se'n fuig entre penombres i sobre el vidre només el rastre d'una mirada. Per sempre més ens dirà una presència que es balma. Voldria dir-te només el meu nom, però els dies passen per la finestra i encara no sé el signe de tants preludis. Una a una cauen les fulles del vell jardí, fins que la darrera ventada ens portarà l'absència o el seu oblit. S'escola lent el murmuri dels morts, l'aigua secreta sota el bram del carrer, quan a poc veus passar els estranys i les hores, i res no atura aquest corrent, incert o mineral, la saba elemental d'una altra terra. El camí s'estén al lluny, sense horitzó, sense arbres, sense fites. I potser és cert, el camí s'estén al lluny, simplement un camí o una boira.
The best. Thank you.
Del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Casa de todos, una mezcla de lluvia y mañanas de sol, una sola canción porque nadie esté solo, el verbo compartido en racimos de voz, del campo y de la sierra. De Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la sierra. Thank you.
Fins ací ha arribat la descoberta per l'edició del dia d'avui. Descoberta que tornarà la setmana que ve, el mateix dia i a la mateixa hora, sempre en la sintonia de Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. A risc de ser pesats, tornem a repetir, en aquesta mateixa pàgina que vos acabem de dir, radioclara.org, pots trobar les mil i una maneres de col·laborar econòmicament amb el manteniment d'esta casa de Ràdio Clara. Si vols que existisca un mitjà de comunicació alternatiu, doncs, si pots permetre-ho, col·labora. Bé, ja allunyada la Pasqua i amb la possibilitat de que alguna mesura restrictiva caiga, doncs esperarem per a aprofitar l'oportunitat d'anar a sopar alguna vegada a un restaurant, cosa que ja fa mesos que no podem fer. També dir-vos, no ho hem dit al principi perquè se'ns ha acabat el temps, que hi ha diverses organitzacions, algunes internacionals i més de 10.000 persones han signat un manifest carta que s'ha enviat a Pedro Sánchez sobre les intrigues del Departament d'Interior, del Ministeri de l'Interior, sobre l'activista Elena Maleno, que ha sigut expulsada del Marroc amb la col·laboració inestimable d'una unitat de la Policia Nacional. I en fi, la primavera ja continua avançant i diuen que plourà i bé, què anem a fer? Si anem, estem en casa, ens té un poc igual que ploga que no ploga. Bueno, sí, per a posar una llevadora. I anem a dir-vos el nom dels autors dels textos que vos han llegit avui, que per altra banda són els mateixos que els de la setmana passada. Els microrelats són de Josep Vicent Marquès. I els poemes d'Anna Montero. I nosaltres anem a despedir-nos de la millor manera que sabem fer, és a dir, besant-te. Te llancem uns besos, besos metafòrics, besos hercians, que tu, si vols, quan t'arriben a través del receptor, del transistor, del mòbil o del dispositiu que tingues, els empomes i t'avellis i te'ls estampes suau o violentament en la part del teu cos per tu triada. Vinga, ahí va. Més besos si fins la setmana que ve. I sí, recorda, sigues moderadament feliç, no te'n passes, guarda-te'n per a quan vinguen maldonades. Vinga, adeu.